Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho acaba de comentar Pilar García Muñiz. A Barcelona, a una petita sala judicial, hi ha un jutge, funcionaris de la Junta Electoral i apoderats de tots els partits. S'està recomptant qui queda segon a les eleccions municipals d'una ciutat tan important com Barcelona. Collboni, hores d'ara, guanya per 141 vots a Colau. Es recompta el vot estranger i les reclamacions, els vots dubtosos, les taules que no quadren. Es vigila cada vot. Per exemple, si un president de taula ha anul·lat un vot perquè s'ha subratllat el nom del candidat, doncs l'apoderat considera que era un reforç del sentit de vot i demanarà al jutge que sigui considerat com a vot vàlid. I així amb tots els dubtes. I com que la llei habilita 3 dies hàbils, és probable que fins a dilluns no hi haurà resultats definitius. I atenció, si hi ha una impugnació i s'accepta, escenari no descartable, la investidura s'endarrereix fins al 7 de juliol. Hi ha molt en joc. Els comuns, si acaben superant el PSC, podrien aspirar a un tripartit d'esquerres com a alternativa a Tries, que ara està a la taula. Però, a més, i el més important, és que si el PSC perd un regidor, la suma Tries-Collboni, l'anomenada sociovergència, no suma. Li faltaria un vot i s'anul·laria una possibilitat de pacte. Tries o Colau? Collboni, si perd la segona posició, queda fora. Una incògnita que tanca una setmana trepidant iniciada amb un canvi polític i la convocatòria d'eleccions generals per al 23 de juliol. Tot ara va tan ràpid que el que no s'ha fet en un any ara es fa a hores. El Parlament aparta Laura Borràs, condemnada per corrupció. Per tant, Laura Borràs queda fora. Però compte, Borràs cobrarà 8.000 euros al mes ara com a expresidenta. És el 80% del seu sou durant la meitat de temps que ha estat en exercici i durant una legislatura. I una pensió vitalícia, quan Borràs es jubili, quan compleixi 65 anys. Borràs, que diu que està perseguida, cobrant 8.000 euros al mes. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Una dona ha mort després de ser atropellada per un motorista al barri de Gràcia de Barcelona. La víctima de 33 anys va ingressar ferida molt greu a l'hospital i amb ella, ell és la novena víctima mortal per accident de trànsit als carrers de la ciutat aquest any. I la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'entre 19 i 59 anys per haver estafat almenys 209 víctimes a tot Espanya, suplantant-les la identitat. Haurien comès delictes aconseguint més d'un milió d'euros en crèdits fraudulents i compres per internet de productes que després revenien en altres webs. L'operació s'ha dut a terme, entre altres llocs, a Lleida, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat i a Olèrdola, a l'Alt Penedès. A tot això, els Mossos també han desmantellat un grup criminal que va robar 251 ordinadors d'empreses d'arreu de l'àrea metropolitana de Barcelona. La banda estava formada per unes 10 persones amb diferents funcions i tasques cadascuna d'elles i el valor dels ordinadors sostrets ascendeix a més de 200.000 euros. I a Rajadell, al Bages, els Mossos han detingut dos homes de 20 i 29 anys que vigilaven una plantació de marihuana amb una arma de foc. Els Mossos van robar una pistola curta dins d'una tenda de campanya amb el carregador municionat. I de cara a la setmana vinent, nou rècord amb prop de 42.000 estudiants matriculats per la selectivitat. Es tracta d'un 3% més que fa un any i el Departament d'Universitats ha admès incertesa davant la paralització del decret del govern espanyol sobre les PAU 2024. I acabem avui també informant, ara que ens apropem als mesos d'estiu, que en el que portem d'anys, els bombers de la Generalitat han gestionat uns 450 serveis d'incendis de vegetació, gairebé la meitat que el 2022. Unes xifres que fan preveure, tot i les pluges de les darreres setmanes, una campanya forestal difícil per la qual demanen prudència.
Gràcies, Mar. Busquem ja l'actualitat de serveis. A partir d'aquest migdia guanyaran terreny en les nuvolades i descarregaran els primers xàfecs que, com els últims dies, seran més habituals al ple litoral Pirineu i Prepirineu. En qualsevol d'aquests punts poden ser ruixats a forts amb tempesta i calamarsa i poden provocar, en aquest cas, destrosses puntuals importants. La temperatura pujarà respecte a ahir. Temperatures actuals, Lleida i Girona 26 graus, Barcelona 23, Tarragona 22 i Andorra 19. Tant demà dissabte com diumenge, al matí hi haurà clarianes i a la tarda saltapat i xàfecs també a les mateixes zones d'avui, és a dir, prelitoral, Pirineu i Prepirineu. Busquem ja tot seguit incidències al trànsit. Som davant d'un divendres de sortida i, a més, la problemàtica també de l'arribada de molts vehicles per a veure, en aquest cas, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Montmeló. Veiem tot seguit les incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, pel que fa a incidències, destaquem a l'autopista AP7 el trànsit tallat a l'altura de Vilobí d'Onyà en sentit nord, en sentit França, per un camió que està cremant en aquest punt de l'autopista, tallada, per tant, en sentit nord, i de moment uns 2-3 quilòmetres de retenció ja en aquest tram de l'AP7. En aquesta autopista més avall hi ha força volum de trànsit, de fet durant tot el matí per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. El que hi ha ara són trams amb lentitud, amb aturades d'una banda a Barberà del Vallès i més amunt entre Santa Perpètua i Parets en sentit Girona. També la C-17 en aquesta zona va molt plena amb cues a Parets en sentit nord i la C-35 al voltant del circuit de Montmeló. Pel que fa a la resta de vies, destacarem també aturades a les dues rondes on el trànsit està creixent amb molta rapidesa i també d'entrada la C-58 de Montcada del Nus i de sortida l'autovia 2 a Cornellà en sentit Martorell. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de les 10 d'aquest matí, per tant, portem 4 hores i 25 minuts, s'està fent a la Ciutat de la Justícia el recompte final dels resultats de les eleccions municipals de diumenge passat. Tota l'atenció està centrada a Barcelona Ciutat i amb aquesta mínima diferència de vots entre el PSC i Barcelona en Comú, amb l'últim regidor en joc, amb el número 41. Hores d'ara, abans d'aquest recompte, només 141 vots separen els resultats de Jaume Collboni, que s'asseguraria la segona posició i el regidor número 10 per la seva formació, i la segona posició d'Ada Colau, amb tercer lloc i amb 9 regidors. Per tant, aquest recompte decidirà quin candidat acaba en segona posició per darrere de Xavier Trias i si hi ha un intercanvi amb les posicions entre Collboni i Colau. Un intercanvi que, segons Barcelona en Comú, podria ser clau per la futura governabilitat de la capital catalana, perquè si Colau quedés segona, plantejaria, en aquest cas, un govern tripartit d'esquerres que allunyaria, això sí, a Collboni de l'alcaldia. A l'espera del resultat final, hi ha 3 dies hàbils per aquest recompte i, a més, si hi ha una impugnació, escenari no descartable, s'endarreriria la investidura fins al pròxim 7 de juliol. El resultat definitiu, doncs, com dèiem, es podria conèixer el pròxim dilluns. Aquest matí, doncs, l'última en parlar de l'estat de les negociacions de pactes ha estat el PSC amb Laia Bonet, la qual, doncs, se mostra decepcionada amb la postura inicial d'Esquerra Republicana de Catalunya, que tanque un acord tripartit d'esquerres i que optaria per l'alcaldia de Xavier Trias.
Que Esquerra Republicana ha optat claríssimament per un front independentista en lloc de per una coalició progressista. Constatem també que Esquerra Republicana, en optar per aquest front independentista amb Junts per Catalunya, enterra la possibilitat d'una coalició de progrés que tindria 24 regidors a Barcelona.
Per tant, doncs, Esquerra Republicana, inicialment amb les declaracions dels seus líders, tanca la porta a un tripartit d'esquerres, però ningú se'n fia del que pugui passar en els pròxims dies. També recordem que aleshores els 4 vots del Partit Popular, si Esquerra diu no, serien vitals i Daniel Cirera podria optar entre un ajuntament o bé de Trias o bé de Collboni. En aquest cas, les dues línies vermelles pel Partit Popular serien l'impuls de l'independentisme, en el cas de Trias, o l'entrada dels comuns d'Ada Colau amb el cas de Collboni. Un resultat a final, el de l'Ajuntament de Barcelona, que per tant és probable que avui no l'acabem de conèixer, que haguem d'esperar el pròxim dilluns, i amb el qual estan molt expectant a diversos sectors econòmics de la ciutat, com és el cas de la restauració i del comerç, que no han tingut bona sintonia en els últims anys amb Ada Colau i les seves polítiques. El Gremi de Restauració i Barcelona Oberta esperen que hi hagi finalment la confirmació de l'arribada de Xavier Trias a l'alcaldia i que suposi una nova etapa i recuperar la col·laboració públic-privada i substituir els dogmatismes que en aquest cas consideren que han marcat la gestió d'Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament. Andrea Gavarró ha recollit en aquest cas les opinions tant del sector de la restauració i del comerç i què esperen del nou Ajuntament de Barcelona, Andrea Gavarró.
La directora general de Barcelona Oberta, Núria Aparicio, manifesta que el seu desig és tornar a la Barcelona del consens. Des de Barcelona Oberta reclamen una ciutat on la societat civil tingui dret a decidir i la col·laboració público-privada sigui una realitat.
Hi ha una Barcelona que compta amb unes persones i amb altres no, i això és el que no pot ser. I tothom té alguna cosa a dir en aquesta ciutat. I, per tant, aquest consens, no? Aquesta manera de funcionar que havia tingut aquesta ciutat històricament, i és això que no ha passat durant l'època Colau. Nosaltres continuem reclamant que sigui d'aquesta manera.
Des del Gremi de Restauració de Barcelona també insisteixen en la necessitat de canvi de rumb en quant a les polítiques del consistori.
Té un objectiu clar, que és acabar amb aquesta etapa de desconfiança, d'enfrontaments, d'aquest sentiment de persecució que tenen els bars i restaurants de la ciutat pel paper dinamitzador que té la restauració a la nostra cultura i a la nostra ciutat.
El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, veu clar que els resultats dels comicis evidencien la decisió de la ciutadania d'obrir una nova etapa cap a unes polítiques més centrades.
I unes polítiques que fugin de la cultura de l'enfrontament i busquin la conciliació, la cooperació, el consens per als objectius que té la ciutat, que són molt importants, perquè no ens n'hem d'oblidar que estem en un moment de recuperació del posicionament de Barcelona després del cop de la pandèmia i de la guerra d'Ucrània, no?
D'altra banda, entre els objectius del Gremi es troba recuperar aquells conflictes enquistats des de fa temps mitjançant la cooperació. És per això que el director insisteix en el paper clau del consistori, que, segons ell, s'ha de posar al servei d'una indústria essencial en l'economia dels barcelonins.
Gràcies, Ander. Andrea, canviem de tema, ja hem escoltat les incidències viàries que hi ha en aquest migdia del divendres, especialment l'accident d'un camió que està provocant problemes direcció Girona per la AP7, però aquest cap de setmana, a banda de ser un cap de setmana d'estiu o preestiu, s'afegeix una variable nova, i és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló i la previsió de més de 100.000 espectadors. Això pot provocar una alta mobilitat a les carreteres, especialment a la AP7 diumenge a la tarda. Trànsit ha establert mesures especials a l'enllaç de la AP7 amb la C33 a Parets del Vallès. Iker Mons, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Arran del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló i la segona Pasqua, el Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilització davant del que serà un cap de setmana procliu a accidents, diuen. Alerten d'uns 470.000 vehicles que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona al llarg de la tarda. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha recalcat la importància de fer previsió i planificar el viatge amb alternatives.
Programar-se la sortida i el retorn i informar-se de com estan aquestes vies. I dos, buscar vies alternatives quan sigui possible. A la C32 en direcció nord és una via alternativa i la C32 al sud també és una alternativa. Sempre informant-se de com estan les vies, òbviament, i suggerir aquesta alternativa, sobretot informant-se de com està la P7 i com està la pròpia C32. Però la C32 creiem que és una bona alternativa.
Trànsit aplicarà mesures especials com allargar la línia contínua en la unió de la P7 i la C33 per evitar congestions, i els Mossos faran 1.022 controls amb especial preocupació per les motos. La Miel fa una última crida als usuaris. Precaució a les carreteres.
Gràcies, Iker Mons. Excepcional la feina i, per tant, molta prudència, i especialment diumenge a la tarda tenia en compte la sortida des del circuit de Montmeló del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 i la influència que pot tenir amb el teu desplaçament si has de viatjar per la zona. I amb l'arribada de bon temps, el sol i la platja, també torna a ple rendiment doncs els xiringuitos, les guinguetes o els quioscos de platja, com vulguis dir-los. A Barcelona està obert un altre freca-freca entre el Gremi de Restauració i l'Ajuntament. L'encara alcaldessa Ada Colau no vol donar permís perquè aquests establiments obrin la nit de Sant Joan amb un horari nocturn. Es va realitzar una restricció lògica i normal a causa de la Covid, però aquesta se va mantenir ja a Sant Joan de l'estiu passat i es manté. En parlarem d'aquí un moment amb Roger Pallarols del Gremi de Restauració, que no està gens content amb aquesta situació. Però ara marxem fins al Prat de Llobregat, on aquest estiu la mítica guingueta El Calamar no obrirà després de gairebé 20 anys de formar part de l'oferta de restauració i oci de la platja del Prat de Llobregat i amb clients de tota l'àrea metropolitana i també de més enllà. El tancament d'aquest referent de les nits d'estiu ha aixecat una onada de solidaritat amb els propietaris i de queixes cap a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Un dels propietaris del Calamar ha passat aquest divendres per Herrera en Cope Catalunya i Andorra. I què és el que ha dit a Yolanda Canales?
Hem parlat amb el Peque, un dels propietaris del Calamar. Recorda quan es va posar en marxa fa dues dècades i com amb quatre fustes, com qui diu, va muntar el primer xiringuito. I això que la platja del Prat llavors no té res a veure amb la d'ara. De fet, recorda, ni es podia banyar per la contaminació.
Estamos hablando de una playa en el 2004, en la playa del Prat, que estaba, como quien dice, abandonada, dejada de la mano de Dios. Pues estamos, nos situamos en un contexto en el que no nos podíamos bañar en la playa del Prat porque estaba el agua contaminada, evidentemente no estaba urbanizada como está a día de hoy, la iluminación era muy pobre.
I amb aquell panorama els inicis del Calamar no van ser ni molt menys fàcils, precisament anaven a pèrdues. A més, tal com apunta el Peque, molta gent ni sabia que el Prat tenia platja.
De hecho, los primeros años fueron económicamente duros, era pérdidas. Afortunadamente teníamos otros negocios de los que poder alimentar al bebé, como yo le llamo.
Sí.
Pero claro, era muy complicada. Tú piensas que el chiringuito era un oasis en esa playa.
Sí, sí.
Y la verdad es que muy bien, hubo una evolución muy buena, pero realmente no había afluencia. Era una playa que no tenía afluencia, además no era ni conocida.
Però mica en mica va anar guanyant fama, clients, i el Calamar va evolucionar i es va començar a dirigir sobretot a un públic més familiar que gaudís no només d'un bon menjar, sinó també d'una experiència.
Los años van pasando y la playa evolucionó y el Calamar no podía ser menos y fue evolucionando poco a poco. Y fue en el momento en que el Calamar, estaríamos hablando a partir del 2010 en adelante, poco a poco fue evolucionando para convertirse en un chiringuito más familiar y en el que se procuraba que venir al Calamar fue una experiencia.
Per això es van programar concerts, representacions de màgia o també karaokes. Però després de gairebé 20 anys, tanca. Des de l'Ajuntament diuen que en la concessió dels xiringuitos han prioritzat o han optat per l'oferta econòmica que tenia més avantatges per al municipi i els projectes també que incorporessin en la seva oferta gastronòmica productes procedents de l'agricultura biològica, de proximitat i plats especials per a nens, vegetarians, celíacs o altres col·lectius amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
Gràcies, Yolanda. És evident que s'han d'adaptar doncs, a la modernitat, però amb un atac de nostàlgia també és una pena quan hi ha el tancament de locals mítics de la restauració, sigui a la ciutat que sigui. I en aquest cas, doncs, a la platja del Llobregat, el popular El Calamar. I d'altra banda, com dèiem, preocupació amb els propietaris de les guinguetes a l'Ajuntament de la Platges de Barcelona, perquè l'Ajuntament de l'encara Ada Colau manté les restriccions horàries de cara a la nit de Sant Joan. Unes restriccions que es van a començar durant la pandèmia de la Covid i tot i que ara ja no hi ha pandèmia, doncs l'Ajuntament de Barcelona continua amb aquesta limitació horària. Roger Pallerols, director del Gremi d'Hostaleria de Barcelona, avança a Cope Catalunya que el que passarà la nit de Sant Joan a les Platges de Barcelona serà el mateix que va passar l'estiu passat, és a dir, que a partir de les 3 del matí hi hagi un descontrol.
A partir de les 3 doncs, no hi havia activitat de restauració legal, tot i així les platges estaven plenes, amb botellot, amb música, amb llauners fent el seu especial agost, sense lavabos, perquè els lavabos funcionen perquè quan hi són les guinguetes obertes, i aquest any, contra tota lògica, doncs, l'Ajuntament va notificar que, lluny de corregir l'error i de tornar a una tradició de dècades i tan lògica davant l'excepcionalitat de la nit, ens va anunciar que volia mantenir enquistat amb les restriccions pandèmiques.
Pallerols demana un canvi a l'Ajuntament de Barcelona que es pugui ampliar l'horari de cara a la revetlla de Sant Joan per evitar un descontrol quan a partir de les 3 de la matinada per via normativa hagin de tancar els seus locals. Busquem una pausa per la publicitat i després parlem d'un tema clau. Parlem de que serà un dels eixos importants de la pròxima campanya del 23 de juliol i que pot decidir fins i tot el guanyador final. I és el tema immobiliari, de com vivim a les ciutats, de com podem optar a un lloguer, de com ens podem emancipar. Veritablement, l'accés a la vivenda és una complicació que requereix, en aquest cas, mesures fonamentals. Però les mesures que estan fent fins ara els governs són eficaces o no? En parlem d'una ciutat després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona és la ciutat espanyola que està liderant el preu del lloguer, superior ja a 1.000 euros, fins i tot habitacions que s'estan llogant a un preu superior de 500 euros. Situacions que n'han parlat moltíssim al llarg de les últimes setmanes aquí a la programació de COPE Catalunya. La crisi de l'oferta de pisos de lloguer que està provocant la llei de vivenda aprovada pel Parlament de Catalunya i que ha aprovat també el govern del PSOE i Podemos no està solucionant el problema. Hi ha una retirada de pisos i hi ha un encariment de preu, segons estan denunciant diverses entitats. Però ara ens marxem cap a Girona, on també s'està produint una situació curiosa. Han denunciat que immobiliàries de la ciutat de Girona estan amagant pisos a les xarxes d'internet per evitar un col·lapse de visites. Parlen d'una allau de sol·licituds que fan caure els servidors i per això les immobiliàries no estan parlant o no estan, en aquest cas, aportant aquests pisos a les seves ofertes digitals. Què és el que està passant a Belén Heredia?
Cada vegada costa més trobar habitatges de lloguer als portals especialitzats i és que l'augment de demanda i la poca oferta de pisos ha provocat que aquests portals s'aturin, fet que ha incitat a les immobiliàries a atendre preferentment a les persones que van físicament al negoci. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, ens explica el motiu de la demanda.
En general, en termes generals, doncs, l'oferta de pisos de lloguer doncs ha baixat i els motius doncs, és primer perquè hi ha poc moviment, és a dir, la persona o família que té un pis de lloguer doncs no el deixa, no hi ha poca rotació.
A part d'això, algunes immobiliàries han decidit no promocionar les ofertes a les pàgines d'internet. Com afirma Company, molts comerciants es passen el dia al carrer per ensenyar pisos que finalment la gent no compra perquè no compleix amb els requisits. Aquesta és la solució que han trobat alguns establiments.
Es limiten doncs, a publicar-ho a la seva web de la seva pròpia immobiliària, o atenent doncs, visites que vinguin directament a l'oficina o per trucada directa a l'oficina.
Finalment, l'objectiu d'aquesta solució és facilitar la feina als professionals del sector per poder donar una resposta satisfactòria als usuaris que estiguin interessats en alguna oferta de lloguer.
Gràcies, Belén. I de Girona marxem cap a Lleida. No per parlar d'immobiliària, perquè crec que aquest cap de setmana la ciutat de Lleida s'obre un parèntesi festiu. Aquesta nit, tret de sortida de la pleca del Caragol, una de les cites més esperades de l'any a la capital del Segrià. Està prevista que hi hagi el consum de 13 tones de caragols cuinats de totes les maneres com l'eix central d'una gran festa gastronòmica que també contempla concursos, revetlles i concerts. Són els números de la pleca del Caragol d'aquest any, que per cert s'ha traslladat al mes de juny perquè no hi hagi coincidència amb les eleccions. Marxem cap al recinte dels Camps Elisis, crec que una mica apartat per no escoltar tant de soroll. Ricard Álvarez, bona tarda.
Hola, Sergi. Doncs mira, m'he apartat una mica del recinte pel soroll, tot i que la plec comença oficialment aquesta nit. Milers de persones ja estan menjant caragols aquest migdia de divendres. El popular aplec del caragol és més multitudinari que mai, augment de colles i participants i una previsió de consum de 13 tones de caragols fins diumenge. Per què l'èxit de la festa? Diverses claus. La Cristina ens diu que uneix generacions familiars.
Els meus pares, des que tinc 3 anys, m'han portat. Jo ara porto els meus fills i penso que Lleida sense això no seria el mateix. Vamos, qui és de Lleida ha de vindre a la plec.
El Paco apunta que són jornades de retrobament amb els seus amics.
La millor festa que hi ha al món. I, clar, ja per tradició, pues, nos trobem aquí tots els amics i coneguts de fa moltíssims anys.
I el caire popular, on hi cap tothom, dels penyistes, de més edats, els nadons, avui, aquest matí, la Sheila ha passejat per la plec amb la seva llar d'infants.
Soc penyista des de fa més de 20 anys i ara al matí hem vingut amb la llar d'infants de tribu a visitar la plec perquè trobem que és una festa molt bonica i que els nens l'han de conèixer de ben petits.
L'àmbit festiu de la plec i sobretot els horaris de música nocturns tenen l'altra cara. Veïns de la zona que marxen de casa aquest cap de setmana per poder descansar. Noelia, mare d'un nen petit, ha explicat a COPE Catalunya que ha de marxar del seu pis.
Que tots els vidres tremolen, no podem obrir les finestres perquè tothom fa brafa, per tant les olors entren a casa tot el dia i després pues, que cada penya fica la seva música al volum que vol o que pot i per tant és un soroll constant que ja serà insuportable. Per tant, l'única opció que tenim és marxar.
Els veïns consideren que es podria prohibir l'ús de la música a un horari establert i garantir tant el dret al descans com el de la festa.
Gràcies, Ricard, i un bon aplec del caragol per a tots els lleidatans i també per a tots els visitants. L'aplec, un clàssic de les comarques lleidatanes i arreu de Catalunya, una de les cites habituals. I mirant cap a les pròximes setmanes i cap als mesos d'estiu, juliol i agost, són els festivals de música que cada cop n'hi ha més i que són el motor ja de l'activitat i de l'economia cultural musical. I per què? Doncs perquè moltes ciutats volen acollir aquest tipus d'esdeveniments perquè són també un motor per la seva economia. De moment, i segons un informe que ara us explicarem, les xifres de l'any passat, 2022, van superar la facturació d'abans de la Covid. Les previsions per aquest estiu apunten a una recuperació total del sector, tal com ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra Albert Guibernau del sector Business School i que ha escoltat la Gisela Boada.
Aquest 2023 serà l'any de recuperació del sector dels festivals musicals després dels 2 anys de pandèmia. Així ho apunta un estudi sobre l'impacte econòmic en la indústria de la música. L'autor de l'estudi, Albert Guibernau, ens explica quins han estat els beneficis del sector aquest 2022.
L'any passat va facturar 460 milions d'euros i després que reporta doncs un impacte del PIB als llocs on es realitzen al voltant del 100%, és a dir, que aquests 460 milions generen uns altres 460 milions als voltants d'aquests festivals musicals.
Però les promotores musicals no només es van endeutar, també han hagut de fer front a altres problemes com les normatives canviants.
Aquesta falta d'unanimitat entre comunitats autònomes i entre ciutats a nivell de normativa. Hi ha molta divergència entre normatives i això al final afecta el desenvolupament d'aquests músics i on decideixen els promotors musicals establir els festivals.
Alguns d'aquests festivals s'han cancel·lat per aquest motiu. El famós Barcelona Beach Festival l'any passat va estar a punt de cancel·lar-se hores abans de la celebració i aquest any ja no han repetit edició. Amb tot, l'oferta dels festivals creix més ràpidament que la demanda. Hi ha cada cop menys dates disponibles i això fa augmentar els preus.
I què és el que porta a milers i milers i milers de persones a assistir als grans festivals? Doncs és una pregunta que ara traslladem a un jove de 21 anys, Domingo Lores, el qual ja té la seva entrada per aquest estiu, per tornar a l'Arenal Sound de Burriana, que reuneix a més de 300.000 persones. Domingo ja va anar quan era menor d'edat, va ser el seu bateig amb aquest gran festival, i va tornar l'any passat, va haver la interrupció, òbviament, per la pandèmia, i com dèiem, per aquest estiu ja té les seves entrades. Domingo Lores, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Què et porta a anar a aquest gran festival, Domingo? Per què hi vas?
Bueno, principalment perquè jo sóc de Benicarló i estic molt, molt a prop d'aquest gran festival. Hi ha un gran cartell amb artistes que segueixo habitualment i sobretot perquè és una època de l'estiu on tots els amics ens podem reunir i assistir junts a una gran festa.
Estem parlant d'un festival que reuneix a més de 300.000 persones, gairebé una gran ciutat ambulant durant un cap de setmana.
Sí, sí, la veritat és que hi ha moltíssima gent i això es nota en la qualitat del cartell, en l'ambient de la festa i també comporta alguns problemes, però bueno, el balanç jo crec que és positiu.
Sí, ara parlarem de lo millor i de lo pitjor. Però el fet, per exemple, del cartell musical influeix per comprar la teva entrada o ja és el propi ambient el que és el factor decisiu per repetir?
No, òbviament el cartell influeix, però tu ja has de saber que, bueno, ja has de confiar en que aquest cartell serà bo i que t'agradarà, perquè normalment la primera tirada que treuen d'entrades a la venda encara no ha sortit el cartell, encara no sabem quins artistes hi aniran. Però tot i això, nosaltres, amb la bona experiència dels anys anteriors, comprem l'entrada i esperem a que un o dos mesos després surti el cartell amb els artistes.
Passar, quant ha costat l'entrada per aquest estiu?
Aquest estiu crec que arriba als 70. 70 els 4 dies complets.
Bueno, tampoc no és excessivament cara.
No, no, la veritat que no. La veritat que per això la comprem amb tanta antelació. El que torno a dir, no sabíem el cartell, però bueno, 4 dies, artistes de primera talla, 70 euros, jo crec que està molt i molt bé.
Aleshores parlem d'aquesta ciutat que es transforma en aquest cas a Borriana, de 300.000 persones, i que té les seves avantatges, però també, com tu molt bé has dit, té els seus problemes. Que, si et demanés un titular del millor d'un festival, per participar en un festival, quin seria?
Bueno, una mica el que he dit, un titular, pues podria dir que és la festa de l'estiu. Per mi és la festa de l'estiu. Jo que sóc universitari, durant l'estiu també ho compagino treballant a algun treball d'aquests temporals, doncs és la setmana que jo amb els meus amics em reuneixo i per mi és la festa de l'estiu.
Domingo, i el pitjor, les recomanacions que donaries als que per primera vegada anéssim a un festival d'aquest tipus, quines recomanacions donarien de cara a problemes que es poden trobar?
Bueno, jo us diria que ho compreu tot amb la màxima antelació possible, per ahorrar cues, per estalviar cues, i sobretot perquè és una època on fa molta, molta, molta calor, estem prop de la platja, hi ha molta humitat també, i quan hi ha cues amb aquestes temperatures costa molt més, i més a les hores com les 6 de la tarda, quan comença el festival. Després també el festival posa a disposició teva un autobús que tu contractes prèviament, també molt, molt econòmic, que et trasllada a diferents localitats de l'entorn. Jo, per exemple, amb els meus amics estava allotjat a Castelló durant aquella setmana i hi havia un bus del propi Arenal que et portava a Castelló. El problema és que a les 6 del matí, quan acabava el festival de la matinada, tot el món volia agarrar aquell autobús i havies d'esperar 2 hores més de cola amb tot el cansanci i amb tot el que suportava i arribaves al teu allotjament pràcticament ja quan era de dia.
Escoltant-te, Domingo, interpreto de, a banda de la il·lusió, les ganes, la solidaritat i la convivència que pot haver en un festival, també has de tenir una gran dosi de paciència, no?, en moltes de les activitats que un va fer.
Sí, sí, és el que dic. Ja, més o menys, ja saps a lo que vas. Són coses que s'haurien de millorar, però tampoc tinc molta més experiència en altres festivals i suposo que si tot el món ho estava fent, jo no havia de queixar-me més dels demés.
Doncs és una mica l'explicació a la pregunta que formulàvem al començar d'aquesta entrevista. Quina és l'atractiu d'un festival? I Domingo Lores, 21 anys, ens ha donat les respostes. Domingo, disfruta'l. És la teva setmana de l'estiu, la teva setmana de vacances, així ens ho has dit. Queden encara molts dies. Però disfruta, Domingo, gràcies i bon migdia.
Això intentaré. Moltes gràcies a vosaltres.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sí, a mi ja hem parlat.
I en 10 minuts ja tenim aquí Esports Cope en Joan Batllori. Joan, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Bé, demà gran final a Eindhoven, el Barça, que per segona vegada el Barça femení pot ser campió d'Europa. Quin gran partit ens espera?
Doncs sí, tenim un cap de setmana per davant ple d'esdeveniments esportius importants i un d'ells, sens dubte, és aquesta final de la Champions femenina que disputaran demà a partir de les 4 de la tarda al Philips Stadium d'Eindhoven, el Barça i el Wolfsburg. El Barça que vol la segona de la seva història, el Wolfsburg voldria la tercera, el que passa que les alemanyes ja fa bastants anys que no la guanyen, és un equip amb molta experiència, però diuen els experts que el Barça és el favorit de cara a la final de demà. També aquest cap de setmana, aquest diumenge, s'acaba la Lliga, primera divisió. Diumenge tenim Celta-Barça, el Barça campió, el Celta que s'està jugant la permanència. També tenim a l'estadi de Cornellà al Prat l'Espanyol-Almeria. L'Almeria s'està jugant també la vida, un partit que arriba envoltat enmig d'una dinàmica de protestes de la gent de l'Espanyol, per una banda contra els arbitratges que han patit en els darrers partits, però també contra la seva pròpia junta directiva. Estarà carregadet l'ambient a l'estadi de Cornellà al Prat el proper diumenge. I també tenim un Osasuna-Girona, que està en joc en aquest partit i en d'altres escenaris també, la setena plaça que donaria accés a disputar la Conference League la propera temporada. Tot això en futbol, en bàsquet, pendents avui del partit de la Fonteta entre el València i el Barça. Si el Barça guanya aquesta nit, estarà ja classificat per les semifinals de la Lliga CB. Atenció que tenim també Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Montmeló, amb Fernando Alonso buscant una vegada més la que seria la seva victòria número 33 al Mundial de Fórmula 1, i també pendents de Roland Garros, que avui tenim dos partits importants a París, partits de tercera ronda. Davidovich ha de jugar contra Djokovic i aquest vespre Alcaraz Madrid Forces amb Shapovalov.
Molt bé, a les 3 i 5 Esports Cope. Per cert, Joan, una iniciativa de la protesta de col·lectius de l'Espanyol és anar vestit de negre, no?, el partit davant de l'Almeria.
Sí, efectivament. Aquesta és la protesta que es perfila per la grada contra l'estament arbitral. Els futbolistes també s'estan plantejant no competir durant el primer minut de partit, però això no està clar que ho acabin fent, i després hi ha alguna iniciativa també preparada per protestar contra la directiva de l'Espanyol.
Molt bé, fantàstic. 3 i 5 Esports Cope. Fins ara, Joan, d'aquí 10
minuts. Fins ara.
I a les 7 de la tarda arriba l'anàlisi en profunditat, i per tancar la setmana, què millor que escoltam aquest divendres a la tarda a Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Escolta'm, el Txen no sé si vindrà, i si vindrà no sé si es posarà de negre. Després ho descobrirem al programa d'esports. Estaria bé que vingués, eh? Estaria bé que vingués, eh? Almenys l'últim partit.
A mi m'agrada anar vestit de negre, eh?
Ah, a mi també. A més, estilitza tu, ja que ja el cos necessita ja una mica d'estilisme.
És veritat que compro a vegades peces negres, eh? Quan hauria d'optar per al règim, no?
Home, i tant, però sempre vida sana, però el negre sempre és un bon fons d'armari. Bueno, el que pinta no negre, sinó de colors, són els festivals que celebren musicals arreu de Catalunya, Sergi, sí? I avui al llarg del dia estem parlant sobre aquests festivals i de l'impacte econòmic que deixen a casa nostra. Avui parlarem amb el president de l'Associació de Promotors Musicals, l'Albert Salmerón. Recordem que ja ha començat el Primavera Sound a la ciutat de Barcelona, sí. I la veritat és que està superben organitzat, hi ha un cartell impressionant d'estrelles.
No, és que a més ja l'impacte econòmic, no únicament musical, sinó per l'hostaleria, el comerç. El que també és important és comptabilitzar bé el dret del descans de veïns amb els festivals.
Correcte, que la música no estigui gaire alta i que es pugui dormir amb tranquil·litat. I després en parlarem també, Sergi, de que tot està a punt per la posada en marxa de les guinguetes de les platges. A molts indrets, inclús a Barcelona, el millor per Sant Joan no podran obrir, perquè ja saps que comporta igualment, si obren amb uns horaris en concret. Avui ens ho explicaran la companya Yolanda Bernal. I després, atenció, Sergi, perquè el senyor Martí Serrate, de l'Associació Catalana de Viatges, ens parlarà de que les agències de viatge insten a contractar assegurances per cancel·lació davant les eleccions.